a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vet aquí l'home que acompanyava Rossinyol al primer Cau Ferrat del carrer Muntaner de Barcelona i que fou també l'home en qui Rossinyol més confiava. Feu més de 4.000 escultures al llarg de la seva vida, moltes d'elles per poder viure, i a Sitges en tenim una de les més ben valorades, el forjador català del segle XIII, una escultura en bronze que presideix el primer pis del Cau Ferrat. I mirin quina declaració més maca va fer Enric Clarasó, que també escrivia molt bé. El llibre d'Isabel Coll apunta moltes de les notes de puny i lletra del propi Enric Clarasó. I aquesta és molt maca. Així com es neix alt o baix, lleig o guapo, savi o ruc, jo vaig néixer amb el cervell malalt, amb la malaltia de l'art. Ja sé que he de ser pobre i no passaré mai de justo, però gràcies a Déu estic content. He pensat en canviar d'ofici, però no pot ser. He de viure com he viscut, sempre, amb la pols del fang, la majestat del marbre i la serenitat del bronze. Isabel Coll, bon dia, bona hora.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
No, home, i ara, quin gran artista i quina gran persona? O quina gran persona i quin gran artista?
Les dues coses.
Quan s'acaba el llibre, a fe de Déu, que em sembla que gairebé podem dir que de tots els amics de Rossinyol, el que era més bona persona era Enric Clarasó.
Jo sempre ho he trobat així, però està clar que no sóc jo qui tinc que dir.
El que estava més donat als altres, el que... Vaja, en fi, Rossinyol li confia totes aquelles qüestions més transcendents, més
totes,
complicades,
totes.
Que les pugui resoldre Clarasó, o sigui que veritablement...
Era una persona sumament afable, però a la vegada que això no quedi, que no sigui un grandíssim escultor.
Doncs aleshores gairebé podem començar per aquí, perquè fins a quin punt aquesta... entrega als altres, a la família en el seu moment, tant en els seus inicis com al final, quan els seus pares estaven malalts, i en altres situacions, no li van deixar del tot Enric Clarasó poder-se desenvolupar o evolucionar tal com ell hagués volgut?
Jo crec que ell, en el fons, va fer el que ell va voler fer. No crec que això li importunés massa. Potser quan estava a París, el fet de tenir que venir abans a Catalunya per cuidar dels pares, o estar amb els pares. Ell no tenia que cuidar-los, perquè tenia les germanes, i no era ell sol, no? Tenia els germans. Però era una persona una bondat tan gran que el feia estar millor aquí, no? Però de totes maneres, crec que la seva evolució va ser la justa, perquè quan estava aquí va canviar totalment de manera de fer a partir de l'any 93-94 i segueix ja rodent i segueix tot, i que és el mateix, que si tu mires és el mateix que podria fer un Llimona i que podria fer altres grans artistes com ell. O sigui, jo crec que no li condiciona tant com ens podíem pensar.
I molt probablement estaríem també davant del retrat d'uns d'aquells artistes que han viscut la seva vida a cavall entre la necessitat de complir amb encàrrecs per guanyar-se la vida,
sí,
i la necessitat de fer aquella obra que veritablement voldríem fer.
És això, és això. És aquest el dilema de tants artistes, no? Però que si ets bo i te n'en surts, o sigui, és una cosa que en el fons et costa molt més esforç, és evident, i te n'en surts. I a més també és la manera de la teva vàlua, no? Perquè tu ja pots tenir totes les possibilitats d'anar a tots els països del món a conèixer, però si no vals, plega, no?
Uh-huh.
I en aquest cas va superant tots els entrebancs, amb més i menys encert o que possibilitats, però se'n surt bé, se'n surt sempre, en tots moments se'n surt bé.
Mm-hmm. Els dèiem que va ser un dels grans amics, Rossinyol en va tenir molts, però un dels grans amics i a la vegada segurament el més gran confident de Rossinyol. El llibre parla d'aquest triumvirat. Esclar, és que els tres s'hi ha dedicat amb cos i ànima Isabel Coll, Rossinyol, Casas i Clarasó.
Sí.
Caram, quin trio, eh?
Sí, però i tots posats, tots valen per les seves coses, no són iguals ni molt menys, però si et mires tot el que parlem de les possibilitats de viatjar, fixa't en les diferències d'uns i els altres, uns són millors, altres no, o sigui que mira cada un d'ells i veuràs que no vol dir els diners, també és la vàlua de cada un el que fa.
I aquí
no té res a veure.
I aquí encara afegiríem els altres dos que queden dins aquest grup, que serien Canudes i que serien Utrillo, no?
Sí, Utrillo i Canudes, sí. Aquests, per, m'han fet a l'Utrillo, hi ha cartes a l'Utrillo d'ell que li escriu amb en Clarassó i tal, però no van ser, van ser amics, però potser no van tenir mai la confiança que es van tenir amb en Casas i amb en Rossinyol, per ho que he pogut veure.
Sí que és cert, a mi m'ha cridat l'atenció, entre altres coses, a la pàgina 79 del llibre hi ha una fotografia de Rossinyol, Casas, Utrillo i Clarassó a París, en una vorera, que els veus tots quatre
feliços, contents,
i dius, però vaja, fan una imatge, fan una estampa que els donaries almoina a tots quatre, eh?
Jo m'hi ajuntaria perquè segur que ho passaria. Però no, els són super, no sé, vaja, és una fotografia que però, estan tan bé, tan super divertits a punt de pera del que fan en aquell dia.
Però allò de bohèmia és allò, bohèmia, eh?
Sí, però passar-s'ho bé, no?
Està clar que sí. Vinga, tornem a ficar-nos a París, perquè és evident que en la trajectòria, i tots els que ressegueixin el llibre d'Isabel Coll, en la trajectòria de Clarassó, com en tants altres artistes, hi ha un abans i un després de posar els peus a París. I un després que és una visió, diguem-ne, que molt més lliure de l'escultura i un impacte que li va causar en Rodin en la seva manera de fer.
Sí. Però això, sí, és que el que sé que ha posat, no parlar de... Això és una cosa que sempre tinc clara, jo, perquè a mi sempre m'ha sorprès moltíssim que, esclar, anem mirant el personatge sol amb ell mateix, i és l'ambient, i és que el mateix que fa Clarassó aquí ho fa un altre a Itàlia i un altre escultor, el Pofer a França, o sigui que és el moment, i és el situar-se dins dels ambients, i això és l'important, no? Com més que és el que succeeix allà, i ell és un més de tota l'escultura europea d'aquell moment i de tots els moviments que van sorgint, no? I això per mi és interessant. No es pot mirar un personatge sol dintre del seu context, no? És tot dintre el context escultòric del moment, no? I és el que Clarassó mostra. O sigui que va veient tot el que sorgeix allà i es mou i segueix els camins de la novetat i deixa de banda tot el que és historicisme, tot el que és escultura historicista, per buscar ja aquelles formes arrodonides, el moviment, el sentiment del que fa Rodin, del que és el, i que inclús després veureu que també a casa es passa el mateix, a casa fa aquells murs que estan al Cau Ferrat i que és el que són potser el seguint la solució rodiniana, no? En pintura, no? I si és el i després veurem també amb un altre sentiment Llimona, el gran Llimona, no? Amic també de Clarassó, i és clar, és un moment important de veure què és el que fa i ser un mes dintre de tot aquell moviment i saber estar i saber fins on t'arribes i fins al que pots fer amb aquell dins i anar avançant i anar avançant. La llàstima és que s'ha perdut una obra que va estar a Chicago, que aquesta seria, per mi, crec que seria l'obra culminant de Clarassó, i es va perdre el trasllat de Chicago a Barcelona. Es va perdre, uns diuen que es va trencar, altres diuen que es va perdre, i és una obra que seria una llàstima perquè crec que hauria estat ben important.
Aquesta obra titulada Flor Marcida.
Flor Marcida, sí.
Que va anar a l'Exposició Internacional de Chicago.
Chicago, sí. Va ser, i crec que tindria que haver estat, hi ha una obra que puc trobar que és una petita cosa que pot ser que sigui, que sigui com una, o no dic obra preparatòria, sinó que ho faci després de venir de Chicago, i no sé, el té la família, i podria ser, però no, que sigui, no és l'obra, però podria ser un esbós o després una obra posterior, però me'n fa pensar, però vaja, la llàstima és que s'hagi perdut, perquè seria una obra pel que llegim, per totes les crítiques que es van fer, molt, molt interessant.
Afortunadament, al primer pis del Cau Ferrat en tenim una de les que en el seu moment també va ser més celebrada, perquè va guanyar l'Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona el 1896, aquest forjador català del segle XIII.
Que... Fa dos, un fa pel, fa per un altre, està en una col·lecció de Barcelona, i aquest. Però encara he descobert una cosa que per mi és important del Cau Ferrat,
a veure,
que és que la decoració que hi ha allà a les voltes, tot és el Clarassó.
I aquesta, vaja, nosaltres...
No ho sabíeu ningú.
Res de res.
Ja fa molts anys que sempre us vull dir que surt,
o sigui,
és evident. No?
La decoració ornamental escultòrica de les voltes del Cau Ferrat.
De les voltes i de totes les quins bestioles que hi ha i tot,
sí,
això, són res clares.
És a dir, aquelles gàrgoles són d'en Clarassó?
Ah, això mateix. I tot el que hi ha dins, això no ho sabies, veus?
Mhm. És que precisament
Clar, és que per això fa tants anys que dic això i tenia tantes ganes de publicar totes aquestes coses que és clar, ja, i m'ha costat moltíssim fer aquest llibre.
És que precisament anava per aquí, perquè és evident que de Rossinyol i Casas moltes referències n'hi podien haver, però és evident que de Clarassó no és un autor del qual se n'hagi parlat. És evident que se n'ha parlat, però no pas amb la quantitat ni amb l'extensió dels seus companys de viatge,
yeah,
no?
Ja, yeah.
Aleshores, diguem-ne, la idea d'agafar Enric Clarassó i elevar-lo des del punt de vista de la creació d'un llibre, d'una obra que estigués també a l'alçada de les que Isabel Coll havia fet amb Rossinyol o Casas, quan prové? Era una idea ja de bon principi intencionada?
És que aquí... Clar, amb els Clarassó, no sé si sabeu que hi havia molta amistat amb els meus avis, no?
Sí.
I aleshores, molts cops em feien broma, em feien l'avi, per això els, en part, els, hi ha una dedicatòria també amb ells, no? Perquè deien, vine, digue-li amb en Clarassó, no, Noel, parlàvem amb en Noel, mm-hmm, parlàvem amb el... i tal, i jo, esclar, jo començava a estudiar, no tenia ni idea, però sí que vaig començar ja a fer coses, a parlar amb en Noel i tal. I al final un dia Noel un dia va dir que passava ja els anys dels avis, de l'avi. Jo li anava demanant, perquè quan vaig fer la tesi li anava demanant coses, si tenia coses que em podia... I ell, el Noel, volia fer un llibre del seu pare. No se m'havia ocorregut mai, però clar, jo entenia que ell volgués fer el llibre del seu pare.
Mm-hmm.
I anys posteriors, un dia estava amb el jardí de casa dels avis, estava la meva avi, el meu avi havia mort, em va dir, escolta'm, ja veig que jo no ho faré mai, vine després del dia de la Mercè, això era el setembre,
sí,
tu vine i que vine a casa, tens l'arxiu per tu.
D'acord. Això li va dir Noel Clarassó i Isabel Coll?
Sí,
fa quan?
Molts anys, és que no se passen tants anys.
Perquè, esclar, fa molts anys que Noel Clarassó...
Sí, sí.
Va morir,
Era fa poc abans de morir ell.
Uh-huh.
Bueno, però abans no, perquè jo vaig estar... Després jo anava cada dia, bueno, la casualitat que eren veïns de Barcelona, són,
sí,
veïns, no? I llavors, esclar, anàvem a casa seva, a casa meva... Ens vam passar molt bé, la veritat. Ens vam passar... Jo ho vaig passar per baix molt bé.
O sigui que, d'alguna manera, aquella... No sé si dir aquella responsabilitat que en el seu moment... va agafar Noel Clarassó, però que va veure que no podria assumir,
sí,
Noel Clarassó li va traspassar
a
Isabel Coll.
Uh-huh.
I a partir d'aquí...
El jardí de casa.
I a partir d'aquí, què? Perquè vull creure que aquell arxiu era enorme.
A partir d'aquí ha passat molts anys, i quan jo vaig acabar de la facultat, quan ja vaig dir que ja en 40 anys ja n'hi havia prou, vaig pensar que el que faria seria el Clarassó.
Uh-huh.
I aleshores em vaig dir, jo fins aquell moment jo havia anat recollint, saps? Tot això que t'explico, quan estava amb en Noel, el que fèiem era recollir papers, buscar, perquè és clar, és que tenia una quantitat de coses, que cartes, i tot això ho anava guardant, anàvem fent, jo em passava molt bé, la veritat, però és clar, jo sempre pensant en la cosa d'ell, no? Que si ho feia ell, és que jo no pensava mai això, no? I fins que després ja em va donar permís, diríem, em va dir, però fes un llibre, fes alguna cosa, tal i qual, i llavors va ser quan jo ja vaig començar. I llavors, quan ara, esclar, fer de l'escultura és un gran problema, és que hi ha molt poca cosa,
uh-huh,
i el que m'ha costat a mi, jo no volia fer aquelles biografies que estic cansada de llegir, les que no et donen absolutament res, el dia on te van néixer, bueno, et donen més, però no d'art, no dic de
sí, consciència, sí, sí,
que ha estat superbé, perquè et dona una quantitat d'informació brutal, no? Però parlo com a historiadora de l'art, jo volia que em parlessin d'art, a mi una biografia o una de pintura ho trobo molt bé perquè et dona un punt de partida, però una història de l'art no pot ser mai això, no? Clar, i es fa, O sigui, jo veig que llegeixo llibres d'història de l'art i penso, però què fan? Si només expliquen el que van fer i no s'hi posen a dintre, no? És clar, per fer l'escultura, què necessitava? Pues necessitava conèixer molt l'escultura d'aquell moment a Europa. Mm-hmm. Doncs clar, el que vaig tenir que fer pues, és matar-me a buscar pues, llibres de vell, buscar, per exemple, va anar molt bé també postals de museus dels anys 20, dels anys 10, tinc una quantitat de documentació brutal, no? Però que m'ha servit després per poder parlar. És clar, per això que ara, per exemple, i el llibre està també, que és molt divertit, no? Veure com ells també miren en tot el que jo vaig trobar que miraven. Sí, jo vaig poder, tot el que vaig buscar, vaig trobar coses que ells miraven. I llavors, per exemple, que hi ha una cosa molt interessant, que l'obra més coneguda de Llimona, que és el Desconsol,
sí,
jo allà explico d'on està treta. O sigui, vaig poder, amb això, d'on està treta. I veus, és una obra pictòrica, es treta d'una obra pictòrica que surt en una revista, en un salon, i pum, ell treu això. Però bo que en el mateix, o sigui, no és el mateix catàleg, sinó un altre, que l'Arassó fa una obra que es treu també d'aquell catàleg, i això ho poso, en el llibre està posat. Clar, és divertit, però a veure d'on te surt el Desconsol, l'obra més coneguda del món. Però és que era normal, era una cosa normal, i això és una cosa que queda, que he volgut posar-ho allà, no? I que fa gràcia veure aquestes coses, i més, jo he disfrutat moltíssim. Però
hi ha una part del llibre que segurament els lectors també us pot interessar molt. Escrivia molt bé Enric Clarasó.
Home, molt bé, molt bé. No?
Diguem-ne que escrivia suficientment bé que per explicar les coses.
Són dues coses diferents. Ell té totes unes coses que tinc escrits d'ell que són molt divertits, una mica senzills i tal. Però quan ell és senzill, un conte, troba una nena pel carrer, bueno, aquelles coses,
sí,
aquelles cosetes que són senzilles i la nena plorava, aquelles coses senzilles. Però hi han altres. Quan ell té que expressar els seus sentiments, que és com que has llegit tu, és molt bo. Quan expressa els seus sentiments. O sigui, quan ell està en el moment d'expressa...
Ho dic perquè tampoc no és gaire habitual, això, És a dir, amb Rossinyol és evident que ho tenim molt, molt d'allò, però diguem-ne que sorprèn bastant un home que s'expressi d'una manera tan franca.
Franca,
en tants moments,
I això demostra que una persona... Jo quan la gent s'explica tan franca i tan senzill, crec que... persona intel·ligent, perquè no va subterfugi de res, mai va tenir ni enveges dels seus dos amics, al revés, van ser amics constants i bons, i els hauria pogut tenir, com hi havia en alguns casos, que sempre es van veure una mica així, que els altres eren més, aquest no, en aquest cas no, ell sempre va veure el que era i el que feia, i sempre va ser bon amic de tot i bona persona.
Ens crida l'atenció, per exemple, hi ha una part del llibre on es reflecteix un article aparegut a la publicitat en què Clarasó diu: si jo fos independent, si no tingués que pensar en les antipàtiques necessitats de la vida i pogués viure solament del meu treball, havia de fer de tot, Clarasó, veritablement, per poder viure més de moment.
És una cosa que penso jo sempre, però no perquè quan vaig veure en Clarasó vaig pensar, mira, el mateix que penso jo. Sí, però de veritat, és que penso que, esclar, és que tu quan neixes, ja neixes amb una selectivitat feta.
Mm-hmm.
És que és brutal, això. I això és indignant, de tot més. I així passa, és que... A veure, les facilitats que tenen uns tenen els altres, i és claríssim, i s'ho vas veient tu a través del temps, i veus que la quantitat, l'esforç que tenen que fer molta gent per poder treballar. I és el que jo estic aquí dient. Clar, una persona que té que investigar i té que buscar tot això, necessita uns diners. És necessari donar a la gent diners que investiguin.
Mm-hmm.
Jo no entenc ni unes beques d'investigació. Quatre coses que els hi donen, però res, els hi publiquen una cosa, però el treball ja està fet. No, doneu 3 anys, 4 anys, 5 anys per investigar un artista, pagueu-me algú perquè si no és impossible investigar val moltíssims diners, perquè es comparte el llibre, tens com segons, tens que viatjar, tens que fer coses, tens que mirar, passes una quantitat d'hores que la gent les necessita per treballar, És clar, això és la cosa que més em queixo jo de la universitat i de tants altres llocs, que no hi hagi beques, no hi hagi, però no beques, una beca de destino, no, beques per fer un projecte. Als museus, a veure, què vull estudiar? Tal persona, doncs va, 4 anys estudiant això, i un grup de 3 o 3 persones, però la gent diria millor, perquè si no avançarem mai, no avançarem mai, però no és el mal d'aquí sol, és un mal general.
I en el món dels artistes, evidentment, haver d'assumir molts encàrrecs per intentar fer allò que un vol. Vaja, se'n va fer un tip clarassó d'haver de fer decoracions, sants, panteons per tot arreu. O sigui que fou un home molt prolífic, no? Perquè més de 4.000 obres.
No va parar, no va parar. Moltes d'aquestes, clar, penseu que són, moltes vegades es compten els bronzos, ja fa diferents, fa bronzos, fa terracota, fa bronzo, i compten de vegades com 3 diferents. De fet, és la mateixa idea per les 3, no? Però bé, va treballar moltíssim, i algunes coses que, esclar, jo m'he trobat que són estranyes, que estan posades per un i després resulta que les ha fet ell, perquè l'altre no ha pogut fer-ho, però compten com a l'encàrrec, no? O sigui, l'Arc del Triomf, per exemple, de Barcelona, hi ha una part que ell va fer allò, i està documentat, i està fotografiat, que va fer una part de... I en canvi es compta com a Reinés, i es veu que Reinés, sembla que és, demana, li diu, ajuda'm, m'entens? I fa allò, i queda ja com qui ha encarregat el projecte, qui li van encarregar. O sigui, hi ha coses que també sobten, que et vas trobant fins a quin punt, però bueno, treballava d'una manera bestial, i més, s'anava apuntant tot, anava fent tot, hi ha una quantitat de documents que t'ho van marcant i t'ho van posant i t'ho van tinguent, et van guiant moltíssim, et donen una formació que a mi m'ha ajudat moltíssim.
Tornem al punt de partida. Quin record en té la família del pare, i fins a quin punt el llibre ha ajudat a moltes de les persones de la família a reconstruir episodis que potser no tenien massa presents?
No, els clarassors sempre han estat molt... han sabut moltes coses d'ells, no han estat allò una mica descuidats o allò que no, s'han preocupat bastant d'ells. Els ha sorprès, sí, que els ha sorprès molt, sobretot els ha sorprès el mateix que tu, aquests escrits, els ha sorprès la quantitat d'obres, perquè encara que te l'imaginis no s'ho imaginaven tant,
A part hi ha anècdotes molt divertides, com la del monument a Jaume I de Mallorca.
Ah, sí.
14 anys per un monument. Que van posar el peu, i el cavall amb Jaume I no va arribar fins al cap de 14 anys després. Mare de Déu!
Sí, per això dic, i coses com aquestes. Però va treballar també molt pels jesuïtes, perquè tenia un fill que era jesuïta, el fill gran era jesuïta, i ell també va ser, és molt curiós també el seu canvi de religiositat, no? Quan es casa amb la seva dona, doncs canvia totalment, i allò és molt religiós, i els fills li posen Ignasi, perquè lligat a Sant Ignasi, en qual tenien gran devoció, i també el jesuït, després el jesuïta, i l'altre Xavier, Francesc Xavier, o sigui que vas veient que segueix unes directrius... No, és molt interessant veure aquests canvis, no? Perquè just canvia en 2 anys aquesta manera de pensar, no? Fluït, en certa manera, per la seva muller. No?
En què està treballant, Isabel Coll?
Ui, Isabel Coll no para. Però...
No, això ja ho crec que no para, perquè és clar, el llibre té 800 pàgines, que la meitat, del llibre és catàleg raonat i l'altra meitat
i m'he quedat després de més pàgines, però ja no... No, aquí ha sigut un llibre molt difícil per mi, perquè quan ho tenia acabat se'm va perdre tota la maqueta. O sigui que això va ser una cosa que per mi va ser un desesper, una desesperació. Me l'estaven fent una maqueta amb un ordinador obsolet, i van perdre tot sense poder recuperar res. Però bé, són aquelles històries que també s'ajunten al llibre, no? I que és horrorós, sembla impossible, no?
No, sembla... I tornem a refermar-nos aquells que pensem que no hi ha res com el paper, a vegades.
Sí. Però el mal és que jo havia ja corregit sobre allà. Bueno, és igual. No ve d'aquí.
O sigui que anava a dir que s'ha fet 2 vegades el llibre, doncs.
Sí, s'ha fet 2 vegades.
Uf!
Sí. Però i el que és pitjor, que s'ha fet corregint-ho, o sigui, afegint-ho.
Ja.
Que és el terrible, o sigui, és més fàcil fer-ho de manera espiritual.
Ara seria una bestiesa preguntar-li a Isabel Coll si ha sortit millor aquesta versió que la que estava prevista.
Ai, no t'ho puc dir. De versió, sí. Això segur, perquè m'ho vaig proposar.
Doncs mira.
Tinc que fer tinc que no patir i fer-ho de la manera que vull. Vaig buscar una, i el disseny, que per mi m'agrada molt, el disseny és bonic, va canviar la lletra més gran, es va fer tot, però bueno, va ser així.
Fet estat. El que dèiem, en què està treballant ara, Isabelco?
Bueno, mentre estava treballant amb això, estava buscant, ho tinc ja tot buscat, ja està tot de l'Espalter, que saps tu que fa temps que ho estic fent, i ja ho tinc. Ja tinc tota la documentació, ja ho tinc tot, que fa molts anys que estic, bueno, molt de temps, mentre estava fent això, perquè de vegades calia sortir d'aquest, em passa moltes vegades, necessito altres coses, d'anar fent paral·lelament amb un, que siguin coses mecàniques, m'entens? No coses de pensar. Penso en el que estic fent i mecànic, busco en coses de l'altre, coses que no tinc que pensar gaire, sinó que és la cosa mecànica. Anar amb arxius, anar a buscar... Bé, tot el que fos documentació i tal. I ara ja ho tinc tot, ho de l'Espalter, i em posaré a fer de l'Espalter.
Bé, doncs, d'aquí un cert temps ens espera Espalter.
Ah, sí, d'aquí.
Doncs d'aquí un cert temps. De moment, sobre la taula, Enric Clarassó, escultor, llibre d'Isabel Coll, el poden trobar també Sitges o Quios de Can Batalla, entre altres.
És propaganda del meu llibre.
Home, bé, és que de fer, si n'acabem de parlar, bé s'ha de dir. Perquè, com deia aquell, els llibres es fan per alguna cosa, entre altres llegir-los, o consultar-los, o mirar-los, o gaudir-los.
No, s'ho passarà bé, s'ho pensarà, perquè hi ha moltes fotografies i la gent els encanta, i veuran tot a través de les fotografies el que és el que explico, no?, aquesta evolució escultòrica. Bé, s'ho passaran bé.
Està clar que sí. Isabel Coll, gràcies, bon any.
Gràcies a tu, bon any.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies per tot, adéu.